Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio.
El 25 de novembre hi ha eleccions al Parlament de Catalunya.
Recorda que per votar has de dur l'original del DNI, el passaport o el carnet de conduir.
Els col·legis electorals obriran de les 9 del matí a les 8 del vespre.
Si vols saber on has de votar, consulta la targeta censal que rebràs a casa teva.
Més informació 012 o parlament2012.cat.
Generalitat de Catalunya.
Ja ho saben, el 25 de novembre hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Ahir a la nit es va endegar la campanya electoral amb la tradicional enganxada de cartells i des d'avui mateix ja hi ha actes de les diverses formacions convocats arreu de la comarca. En parlarem tot seguit al bloc electoral. Però a banda dels continguts polítics en tenim altres notícies destacades de la setmana. Passem a conèixer quines són amb la nostra companya Francina Ricard. Titulars.
Partits, sindicats i altres col·lectius donen suport a la vaga general del 14 de novembre. Coneixerem els arguments dels convocants.
El sociòleg Pep Martí Masferrer presentarà dimarts a Ripollet el llibre Moviment Veïnal, reptes de futur.
Una cinquantena de dones van participar dimarts al taller de prevenció de l'osteoporosi dins el cicle Més Salut. La propera setmana se'n farà una altra sobre pressió arterial.
Diumenge al Parc dels Pinatons es realitzarà un nou taller familiar dins l'agenda de tardor de la Casa Natura. Serà sobre fongs i bolets.
La propera setmana es posa en marxa una nova edició del Voluntariat per la Llengua. En parlarem amb la seva responsable.
D'altres notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 9 de novembre de 2012. Comencem.
Esteu escoltant Info.
El 25 de novembre, eleccions al Parlament de Catalunya.
I en compliment de la normativa electoral iniciem un bloc de notícies polítiques sobre la campanya on totes les informacions seran minutades en funció del percentatge de vots que cada formació va treure a les passades eleccions autonòmiques i no seguint criteris periodístics. Com dèiem, obrim bloc electoral. Avui és el primer dia de campanya i van ser molts els partits que ahir a la nit van aplegar militants i simpatitzants per realitzar el tradicional acte d'inici de campanya.
Aquest és el cas de Convergència i Unió, que ahir dijous va presentar a Sabadell els eixos bàsics de la campanya de Siu a la comarca. Pel que fa a Ripollet, aquest diumenge, dia 11 de novembre, l'agrupació local ha organitzat una xocolatada a les 11 del matí a la plaça del Molí. Dilluns a 8:45 del vespre, el diputat al Parlament de Catalunya, Josep Rull, oferirà una xerrada oberta a tota la població a la sala d'actes del Centre Cultural.
I quan el PSC ahir a la nit també va fer la tradicional enganxada de cartells al municipi, la formació que ha realitzat diversos actes a les darreres setmanes dins la campanya Digue'ns la teva va estar present el passat cap de setmana a carrers i places de tot el territori vallesà amb carpes a cadascun dels municipis, entre ells Ripollet.
El PSC ha volgut destacar la presència de la diputada i candidata al Parlament Montserrat Capdevila, del diputat al Congrés Carlos Corcuera i la visita de Daniel Fernández, secretari nacional d'organització del PSC, interessant-se pel desenvolupament de la jornada. En el cas de Ripollet, aquesta sortida repetirà el proper dissabte 17 de novembre entre la Rambla de Sant Esteve i el carrer Nou, també entre les 11 i les 2 del migdia. I per últim, dimecres 21 de novembre, dia de mercat setmanal, s'instal·laran a la Cruïlla entre la Rambla de Sant Esteve i el carrer Nou.
I el Partit Popular de Ripollet ha comptat aquesta setmana amb la visita de dos diputats populars per parlar de les eleccions del proper 25 de novembre. D'una banda, la diputada i candidata número 6 del Partit Popular de Catalunya per la província de Barcelona, Eva García, i d'altra, el diputat Rafael López.
García va visitar Ripollet el passat dilluns al matí, acompanyada d'altres càrrecs del Partit Popular de la comarca i regidors de Ripollet que van repartir propaganda del partit al mercat municipal. La candidata popular explicava així l'objectiu de la seva visita.
Fem una ruta per alguns municipis del Vallès Occidental, i el que fem doncs és tenir un contacte directe amb les persones, parlem amb gent pel carrer, ens fiquem en els comerços per tal de que la gent entengui quin és el risc i quin és el preu que ens pot suposar com a catalans aquesta presumpta independència de Convergència i Unió.
La número 6 per Barcelona va assegurar que respectarien les diferents sensibilitats dels ciutadans catalans, però mai trencaran amb el conjunt d'Espanya. García també va assegurar que si arriba el govern català mai pactaria amb Ciu. De cara a les properes eleccions, la diputada explicava així les seves propostes.
Les nostres propostes de cara a aquestes eleccions són exactament aquelles mateixes que varen presentar en les últimes eleccions, sobretot en referència al que em deies d'equipaments i de necessitats per a aquesta comarca que en té, i moltes, desgraciadament, no? Perquè si el govern tripartit va deixar el Vallès i va deixar tota Catalunya com ho va deixar amb un amb uns índexs de dèficit, de deute i d'atur absolutament desbocats, doncs Convergència i Unió encara els ha fet més grossos, no?
D'altra banda, el mateix dilluns a la tarda, el diputat Rafael López va visitar Ripollet per participar a la conferència col·loqui amb els simpatitzants i militants del Partit Popular entorn al resum de la tasca del PP de Catalunya aquesta legislatura i per exposar la seva posició en l'actual situació política. López, en una trobada prèvia amb els mitjans, va destacar que el govern del president Mas ha estat un autèntic fracàs.
Aquestes eleccions no s'haurien d'haver fet. L'Artur Mas és el govern més breu de tota la història. Això vol dir que és un fracàs de govern. Un govern que no durant ni dos anys en la meitat d'una legislatura era un fracàs. Com estaven els convergents quan el tripartit es va trencar el tercer any? No sé si us en recordeu. Doncs deien que era un fracàs de govern. Doncs estem en un fracàs de govern. Segon punt, ara el prioritari és sortir de la crisi, no sortir d'Espanya. I el debat que ens porta el senyor Artur Mas és un debat interessat. Per què? Perquè el senyor Mas el que està barallant és el que vol dilucidar en aquestes eleccions no és el millor per Catalunya, sinó com assolir, com aconseguir i com mantenir-se en el poder.
López també va titllar els socialistes de ser un partit nini, assegurant que ni se'l veu ni se l'espera.
I pel que fa a Iniciativa per Catalunya Verds, aquest matí s'ha realitzat un acte de campanya al CAP Serrà per Herat de Cerdanyola del Vallès.
L'acte ha comptat amb la presència de Joan Coscubiela, portaveu d'Iniciativa al Congrés, i Marta Ribas, candidata d'Iniciativa al Parlament de Catalunya. La formació ecosocialista té previst realitzar una trentena d'actes fins al 18 de novembre, tot i que cap d'ells tindrà lloc a Ripollet.
I pel que fa a Esquerra Republicana de Catalunya, el seu acte principal a Ripollet tindrà lloc el proper dimarts 13 de novembre a les 9 del vespre a la sala d'actes del Centre Cultural. Es preveu que assisteixin Marc Sangles, diputat al Parlament de Catalunya número 6 a la llista per Barcelona d'Esquerra Republicana i candidat del Vallès Occidental.
L'acompanyarà l'Ares Tubau, regidora de l'Ajuntament de Rubí, segona candidata de la comarca. També intervindran Lourdes Serra, secretària d'Organització de la secció local d'Esquerra Republicana a Ripollet, com a candidata entre els 9 vallesans que formen part de les llistes d'Esquerra per la circumscripció de Barcelona, sent la número 82 a la llista general. D'altra banda, la secció local d'Esquerra ha manifestat que estarà present al carrer fins l'última jornada de campanya per tal d'informar i respondre a les qüestions que els ripolletencs i ripolletenques els puguin plantejar.
I per últim, la candidatura al Parlament de Catalunya de les CUP Alternativa d'Esquerres també va endegar la campanya ahir a la nit a Ripollet.
Ho va fer de la mà del recent grup creat de suport a Ripollet, a les CUP, amb un acte al local amb una trobada a totes les persones i col·lectius locals.
Finalitzat el bloc electoral, continuem parlant de política i del 14N. I és que el Compromís per Ripollet ha assegurat en una nota de premsa que és importantíssim participar a la jornada de vaga convocada pel proper 14 de novembre. Segons la formació, no és només una vaga sindical, sinó també una vaga social.
La greu situació laboral a Ripollet i la resta de retallades en serveis com ara la salut i l'educació són, segons el COP Compromís per Ripollet, motius suficients per una mobilització global. El regidor del Compromís per Ripollet, José María Osuna, assegura que no podem quedar-nos a casa esperant que les coses s'arreglin soles. Així, la formació ha fet una crida ciutadana no només a treballadors d'indústria, sinó també a comerciants, estudiants, funcionaris, aturats, immigrants o autònoms. Osuna, a més, diu que la vaga no ha de ser únicament de treball, sinó que també de consum i que cal sortir al carrer per protestar i lluitar.
I seguim parlant de la vaga general que els sindicats majoritaris han convocat pel proper dimecres 14 de novembre, que consideren necessària per defensar els drets nacionals i socials per avançar la construcció d'una societat més justa, lliure i solidària. Per parlar-ne d'aquesta vaga convocada als països del sud d'Europa, tenim a l'altra banda del telèfon a José Luis Fernández, responsable de l'àrea interna d'UGT del Vallès Occidental. Senyor Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlem d'una doble crisi, l'econòmica i la social. Quin és l'anàlisi que vostès fan de la situació actual?
Bueno, nuestro análisis creo que es el mismo que está haciendo la sociedad en su conjunto, ¿no? Que, bueno, se ha demostrado sobradamente que las políticas de ajuste y de recorte que están aplicando los gobiernos en España, concretamente, y también en el resto de Europa, pues no están teniendo ningún resultado. Al revés, lo que están consiguiendo es precarizar mucho más la situación de los ciudadanos y llevarnos a una situación de un callejón sin salida.
¿Cuáles son las principales reivindicaciones que harán los sindicatos el próximo miércoles?
Bueno, nosotros reivindicaciones... Sí me gustaría enmarcar un poquito el sentido de la huelga general, porque no es una huelga general al uso, ¿vale? Esta convocatoria de huelga general se enmarca dentro de una jornada de lucha convocada por primera vez en la historia por la Confederación Europea de Sindicatos, y tendrá diferentes intensidades en función de la situación económica de cada uno de los países y de la legislación que en cada uno de ellos rige, ¿vale? Porque en algunos países europeos la posibilidad de parar la actividad económica en su totalidad pues no es constitucional, ¿eh? Entonces, la importancia de esta huelga va más allá de una huelga propiamente estatal, sino que se enmarca dentro de la jornada de lucha que convoca la Confederación Europea de Sindicatos. A día de hoy podemos decir que países que ya se han sumado a esta convocatoria, pues además de España, está Portugal, está Italia, está Grecia, Croacia, Serbia, Chequia, Bélgica, Holanda, Finlandia, Inglaterra, Francia y Alemania. O sea, la importancia de la convocatoria es mucha.
¿Son más optimistas por el hecho de ser esta vaga simultánea en estos países europeos?
Hombre, somos optimistas desde el punto de vista de que empieza a haber ya una sensibilidad que va más allá de las fronteras que limitan a nuestro país, ¿no? O sea, Europa está visualizando, los países europeos están visualizando que ya no es un problema solo de los países de la Europa del Sur, ¿no? Que tenemos la fama de ser países poco serios o que en su momento nos han etiquetado como países derrochadores, sino que están viendo que los países de la Europa del Norte, que tienen una situación económica bastante mejor que la nuestra, están viendo de que les va a terminar afectando. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros somos optimistas de que tenemos al resto de ciudadanos y de trabajadores y sindicatos europeos detrás de la misma reivindicación. ¿Nos preocupa la situación o la posibilidad de que la huelga sea un éxito en nuestro país? Bueno, nos preocupa relativamente, ¿no? Nosotros entendemos de que hay motivos suficientes y razones también suficientes como para que la gente, el ciudadano, ejerza ese derecho democrático, que no solo se ha de ejercer cada 4 años depositando una papeleta en la urna, sino que se ha de alimentar a diario, de protestar contra aquellas medidas de ajuste y de recorte que lo que están haciendo es precarizar su situación personal, laboral y también como ciudadano. Entonces, nosotros lo que sí queremos es lanzar ese mensaje, ¿no? Esto es una huelga ciudadana, ya no es una huelga al uso de laboral, que solo afecta a la actividad de las industrias. Aquí estamos involucrados todos. Entonces, nosotros entendemos que el resto de Europa, todos aquellos compañeros ciudadanos y trabajadores que se han sumado a nuestra reivindicación, no entenderían que en los países donde realmente estamos pasando dificultades, pues el seguimiento de la convocatoria no fuera masivo.
Una huelga ciudadana y una huelga global, como usted insiste, que incluye todos los colectivos. Hablamos no solo de trabajadores industriales, sino de autónomos, funcionarios, comerciantes.
Sí, sí. Por supuesto. Es que la situación económica en la que nos encontramos está afectando a todos los sectores de la sociedad. O sea, nosotros, concretamente, desde aquí del Valle Occidental, hemos emitido una carta a autónomos, a comerciantes, a pequeña empresa, en el sentido de decirles, a ver, es que el problema de la crisis económica va a terminar hundiendo la actividad económica del país. Entonces, si el ciudadano está debilitado, si el poder de consumo cada día es menor, eso va a terminar. De hecho, ya lo está haciendo. Hay muchísimos pequeños comercios que están teniendo que cerrar porque no terminan de cubrir sus necesidades, ¿no? Las ventas han bajado y es una cosa que nosotros situamos en su momento cuando este gobierno del PP decretó la reforma laboral. O sea, ellos vendían de que la reforma laboral iba a servir para mejorar la situación de las empresas, dando una flexibilidad y todo el poder de organizativo y de decisión a las empresas. Iba a crear empleo y han bastado muy pocos meses para darse cuenta, todo el mundo lo ha podido percibir, de que eso no ha sido así. O sea, ni la situación de las empresas ha mejorado, ni se ha creado empleo, desgraciadamente. A día de hoy, el FMI, que no es un organismo que sea de dudosa procedencia, ¿no? Ya ha puesto encima de la mesa que la situación del porcentaje de desempleo en España en los próximos años se va a situar en torno al 28%. O sea, es una situación que nosotros entendemos que es de alarma máxima.
Hablamos de una protesta global contra esta política de ajustes, contra la situación económica y social actual, pero ¿qué piden?
Bueno, nosotros lo que pedimos de entrada es que se rectifiquen las políticas. O sea, nosotros se ha demostrado sobradamente, como decía al principio, de que las políticas de ajuste y de recorte no nos llevan a ningún sitio, ¿no? Nos llevan a incluso a agravar la situación que tenemos. Entonces, lo que nosotros también situamos, y lo situamos de manera clara, y se lo intentamos hacer saber así a los ciudadanos, es que hemos de pedir explicaciones a la gente que nos gobierna, ¿vale? No es de recibo que un gobierno se presente con un programa al cual la gente termina votando esas propuestas y termina haciendo todo lo contrario. Por lo tanto, aquí alguien tiene que dar explicaciones, y es la ciudadanía la que ha de exigirlos. Entonces, nosotros, igual que pedimos, hay ciertos partidos políticos que en un momento determinado, porque la gente sale a la calle en un ataque de honestidad y han de hacer caso a lo que se reivindica, ¿entiendes? También entendemos de que se debía de convocar un referéndum para poder decidir, que la ciudadanía decida si esas son las políticas que entiendes son las más adecuadas a la situación que tenemos.
Uh-huh. La protesta en la calle es imprescindible ese día, pero hay otras medidas, como puede ser una huelga de consumo. ¿Creen que hay que aplicar ese tipo de medidas ese día?
Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, es importantísimo que la actividad económica del país ese día sea cero, ¿vale? O sea, nosotros si el ciudadano tiene algún poder de poder incidir en aquello que sucede o aquellas decisiones que se toman en el país, es el poder decidir si ese día consume o no consume, porque al final lo que hacemos mover la economía somos el ciudadano de a pie, ¿no?, en el día a día. Por lo tanto, nosotros situamos dentro de nuestras reivindicaciones que el día 14 ni se trabaja ni se consume.
Recordamos que todos los trabajadores tienen derecho a hacer huelga ese día, tal y como reconoce la Constitución. ¿Creen que habrá muchos piquetes empresariales?
Sí, desgraciadamente, aunque lo que se vende en los medios de comunicación es que los piquetes agresivos son los piquetes informativos de los trabajadores que están en los centros de trabajo intentando permitir que sus compañeros hagan huelga, porque desgraciadamente las presiones existen dentro de la empresa, no fuera. El piquete empresarial es el que realmente muchas veces no permite a que la gente ejerza su derecho a no trabajar ese día. Porque, de todos es sabido que la situación actual de las empresas no te da margen a decidir muchas veces si tú ese día quieres o no quieres trabajar, porque enseguida te ponen encima de la mesa, o si no vienes mañana, pasado mañana tendrás el despido encima de la mesa. Entonces, el verdadero piquete es el piquete empresarial.
¿Han previsto más movilizaciones?
Sí, nosotros aquí en la comarca, el día 14, aparte de las movilizaciones que habrá en cada uno de los centros de trabajo y el trabajo que harán las plataformas que se han creado en Tarrasa y en Sabadell, hemos previsto una manifestación en Sabadell a las 12 de la mañana, que saldrá del Corte Inglés de Sabadell, y que se prevé que será una manifestación multitudinaria, a la cual yo invito a todos los ciudadanos de Ripollet a participar. Y luego habrá otra manifestación en Tarrasa a las 6 de la tarde, que saldrá de la Plaza Cataluña.
Muy bien. Señor Fernández, ¿qué le diría a aquellos trabajadores indecisos?
Bueno, yo creo que a estas alturas de la película las razones y los motivos todo el mundo los conoce, ¿eh? Justamente la decisión de secundar o no secundar la huelga va muy en función de la situación personal de cada uno. Nosotros entendemos de que, un puesto de trabajo hoy en día es un gran valor, pero que el miedo no nos lleva a ninguna parte. Por lo tanto, las excusas ya no valen. Hemos de demostrar con madurez democrática que nosotros tenemos el derecho y la obligación de defender todo aquello que nos están quitando. Por lo tanto, ya no hay excusas. No hay excusas de que me amenazan, ya no hay excusas de que un día de salario para mí es vital, porque al final un día de salario, sí es cierto que las economías familiares no están para muchos lujos, pero no termina de ser una inversión en futuro.
Muchas gracias.
Por lo tanto, entendemos de que el día 14 el Vallès Occidental tiene que ser un clamor en contra de las situaciones tan perjudiciales que estamos sufriendo los ciudadanos de este país.
José Luis Fernández, responsable del área interna de UGT del Vallès Occidental, muchísimas gracias por habernos atendido, que vaya muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
I acabem aquest primer bloc de notícies recordant que aquesta tarda l'Assemblea Nacional Catalana presentarà el Centre Cultural de Ripollet per la Independència. L'Assemblea Local, creada recentment, vol presentar-se als ciutadans en un acte obert a tothom que tindrà lloc a les 7 de la tarda a la sala d'actes.
A la presentació participaran Jaume de Ribes, membre del Secretariat Nacional, Ramon Falcó, membre del Secretariat Nacional del Vallès Occidental i Jordi Canals, coordinador de Ripollet per la Independència. La cloenda de l'acte anirà a càrrec de la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
El proper dimarts, 13 de novembre, a 6:45, el sociòleg Pep Martí i Masferrer presentarà al Centre Cultural del Llibre Moviment Veïnal Reptes de Futur, editat per la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona. Una mirada al present i futur de les entitats veïnals que vol ser una eina per ajudar-les a millorar el seu dia a dia i aconseguir una major incidència dins el territori. Per parlar-ne, comptem a l'altra banda del telèfon amb el sociòleg i col·laborador de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, en Pep Martí. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Doncs, senyor Martí, parlàvem d'aquest llibre que està basat en un estudi seu sobre bones pràctiques associatives. En què consistia aquest estudi? Què era el que volia estudiar?
De fet, el que volíem és veure com poder tirar endavant des de les associacions de veïns i també d'altres organitzacions, però centrat bàsicament en el moviment veïnal, en la situació actual. Forma part d'una col·lecció en la que el número anterior era 40 anys de moviment veïnal, o sigui, d'allà on venim, i aquest, doncs, una mica, què hem de fer per avançar en la millora qualitativa.
I com pot ajudar aquest llibre al moviment veïnal?
La veritat és que això surt arran de diferents seminaris de la mateixa gent que forma part de les associacions de veïns. Aleshores, per tant, són conscients de les problemàtiques que tenen, i el que es tracta és de fer propostes per avançar, propostes que surten del mateix sector, diguem-ne.
Després d'analitzar aquests 40 anys d'acció veïnal en el llibre anterior, que com dèiem forma part d'aquesta col·lecció Quaderns de Carrer, parlem ara d'una mirada al present i al futur de les associacions de veïns. Amb quines dificultats actuals es troben aquestes entitats?
A veure, es troben amb dificultats de diferent ordre, però bàsicament jo crec que la més important és l'adaptació als canvis que s'han produït en la societat, i que en alguns casos les associacions de veïns s'han sabut adaptar i en altres, doncs, els hi costa més. Des del moment en què no són organitzacions que es caracteritzin per incorporar molta gent jove, vol dir que tenen una problemàtica en aquest sentit. Altres temes de gestió i tal també hi són, i també, doncs, esclar, tots els temes derivats de la crisi que tenim. Hem de partir de la base de que l'associació de veïns, anys enrere, era la, diguem-ne, que era la coordinadora del barri, i que en el seu sí hi havia diferents sectors, hi havia joves, hi havia gent gran, hi havia dona, que aquests han creat les seves pròpies organitzacions. I llavors, doncs, ha semblat com si es desmembrés una mica l'associació de veïns, però no s'ha sabut treballar, diguem-ne, la coordinació en tots els sectors. És una opinió personal, evidentment.
El llibre parla de Barcelona. Creu que és encara pitjor la situació del moviment veïnal a pobles com el nostre, com Ripollet?
No crec que sigui pitjor, No, jo crec que és una situació de caràcter general. Pot ser que hi hagin llocs on, doncs, s'avança més que altres, però a nivell general no seria d'una àrea d'això urbana molt gran a una de més petita. No crec que vagin per aquí els trets.
Ningú oblida que les entitats veïnals van aconseguir molts avenços socials, tenien un important pes als anys 70-80. Què és el que queda d'això?
A veure, Ripollet no seria el mateix si no hi haguessin hagut associacions de veïns. I dic Ripollet com puc dir Barcelona i com puc dir qualsevol altra ciutat i municipi de Catalunya i fins i tot a la resta de l'Estat. Per tant, queden equipaments, queden serveis, però sobretot queda una manera de fer. Les Associacions de Veïns varen ser escoles de democràcia i ho han de continuar siguent. Jo crec que encara ho són amb la seva gran majoria. Llavors, per tant, aquest element del debat democràtic és un element molt vinculat a les associacions de veïns i al moviment veïnal.
I a què es dediquen actualment les associacions de veïns en general?
Mira, com que són organitzacions de caràcter generalista, vull dir que no es dediquen a un sector de població en concret, ni toquen un tema en concret, com pot ser cultura, com pot ser esports, sinó que el que les defineix és el territori i intervenen en tot el que fan en el territori, doncs s'ocupen primer d'aquelles coses que cap altra associació fa, com és el tema de l'urbanisme, per exemple, però també actuen amb tota la resta de col·lectius i sectors que hi ha dins de qualsevol barri i dins de qualsevol municipi. Per això, encara a hores d'ara, són interlocutors de l'administració.
Mm-hmm. És ben cert que quan parlàvem d'aquella època reivindicativa que van aconseguir equipaments, que van aconseguir serveis per les poblacions, doncs hi havia unes necessitats. Ara hem arribat a una altra etapa de la història en què tornen les necessitats, la crisi econòmica. Per què sembla que no s'ha pujat al carro les entitats veïnals d'aquestes reivindicacions?
Bueno, això poden ser percepcions, no? Perquè en molts casos són els que lideren les campanyes de prou retallades i
almenys aquí a la nostra població parlo, eh?
Ah, bé, tampoc és que conegui jo exactament la situació de Ripollet, però sí que m'agradaria dir que, per exemple, la plataforma d'afectats per la hipoteca fins fa ben poc ha tingut la seva seu a la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Vull dir que és qui l'ha promoguda, també. Mira, el que dèiem abans, no? L'adaptació a uns canvis de la societat, doncs, s'han fet més ràpids o s'han fet més lents. Jo no puc parlar de Ripollet perquè ho desconec, però sí que en altres municipis, doncs, et trobes que en un barri són molt actius i són capdavanters, i en canvi en altres llocs doncs van molt a remolc, això quan hi van, diguem-ne, no?
Mm-hmm. Podem dir que han quedat una mica antiquades, tot i que quedi una mica com despectiu, les entitats veïnals?
Bueno, jo m'atreviria a dir que sí, malgrat que la paraula tingui aquest to, doncs, despectiu, però que sí que estan es varen acostumar a una manera de fer que en el seu sí continua siguent, doncs, escola de democràcia i transmissió de valors, però que han perdut una mica la connexió amb el seu entorn. Sí.
Com creu que podrien aconseguir engrescar la gent jove a implicar-se a les associacions de veïns?
Sobretot no esperant que els joves vinguin, que és el que de vegades et diuen, no, és que els joves no venen. Home, a veure, de vegades pot venir un jove i si veu dues persones de 60 anys en allà, doncs ja, evidentment, ja sembla que el convides a fer una mica marxa enrere, sinó que anant a buscar els joves. Per exemple, molt poques associacions de veïns, doncs, han anat als instituts a explicar el que és el barri, a explicar el que és l'urbanisme, a explicar el que és el treball comunitari. I, esclar, si no vas a buscar els joves allà on són, difícilment els joves et vindran, perquè tenen altres formes d'organització. Contràriament a el que amb alguns discursos és que els joves no volen, no, els joves tenen les seves formes d'organització i has d'anar tu a cercar i a fer propostes i sobretot a escoltar els joves.
Senyor Martí, com veu el futur del moviment veïnal?
Jo el veig necessari i a veure, quan arran del debat del propi sector, del propi moviment veïnal, poden sortir propostes perquè es reconeix la problemàtica que hi ha, vull dir que sóc moderadament optimista, no? Allò de dir, si reconec que tinc un problema, és, és la millor manera d'enfocar-lo. En altres temps es veien enemics externs. El que hem constatat amb aquest estudi és que es fan replantejaments de funcionament intern més que de buscar excuses externes. Per tant, jo crec que aquest és un primer pas cap a l'optimisme.
Arrel del seu estudi, vostè que és col·laborador, com dèiem, de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, creu que a Barcelona s'està fent un replantejament?
Jo crec que es porta temps fent aquest replantejament. El que passa és que ara s'ha plasmat amb un document físic, diguem-ne. Però aquest replantejament es porta fent des dels mateixos barris i dels districtes. El que passa que un cop ho plasmes en una publicació, doncs genera un altre debat.
Doncs tenim l'oportunitat a Ripollet de conèixer aquest llibre de la seva mà, del sociòleg Pep Martí i Masferrer, el proper dimarts 13 de novembre a 2:15. Moltes gràcies per haver-nos atès i fins dimarts.
Molt bé, moltes gràcies. Deixa'm aclarir només que jo soc coordinador d'aquesta publicació i que, per tant, també hi ha altra gent que hi ha participat.
Sí, hi ha molts articles. Exacte. L'hem llegit una mica de diferents personatges que tenen a veure amb aquest món de les associacions de veïns, i com a coordinador, doncs, com deia, moltes gràcies per haver-nos atès. L'esperem el proper dimarts.
A vosaltres.
Gràcies.
D'acord. Adéu.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
I seguim amb més notícies, ara de caire més cultural. El Pont de Tots Sants a Ripollet va comptar amb humor i terror gràcies a les activitats organitzades per les entitats locals a Apadir i la Careta Teatre. D'una banda, la Careta va realitzar dues festes de Halloween sota el nom de Terrorem, una el divendres per als més petits i una altra el dissabte pels adults, totes elles amb una gran afluència de visitants.
Túnels del terror, tallers, espectacles teatrals i actuacions musicals van formar part de l'extens programa d'actes. D'altra banda, dissabte, l'entitat Apadir va omplir força el Teatre Auditori, que va acollir el primer certamen de monòlegs, on van col·laborar 6 monologuistes i els músics Ramon Sauló i Josep Maria Ribelles. Els diners recollits es destinaran a finançar el cost de l'esplai dels dissabtes que Apadir realitza amb nens discapacitats de la població.
El Cercle Filatèlic i Numismàtic de Ripollet celebra enguany els seus 40 anys i ho ha fet aquest mes de novembre amb la inauguració de la seva 15a exposició al Centre Cultural. En aquesta edició, el tema escollit ha estat l'escola, la filatèlia i el col·leccionisme.
La mostra, que es pot veure fins al 23 de novembre a la Sala 1, compta amb una part del material que Miquel Gallego va reunir per l'exposició 100 anys de llibres de text i material escolar. Llibres, quaderns, llibretes, llapis o regles d'ara fa un segle s'exposen al costat de segells, monedes o xapes de cava. Miquel Gallego, secretari i fundador del Cercle Filatèlic, que ens explicava a l'Info de què consta aquesta exposició.
Dedicada totalmente a lo que es la filatelia, o sea, el coleccionismo de sellos, la numismática, que es coleccionismo de monedas, y el coleccionismo. El coleccionismo entra ya todo, entra todo. Entonces, al preparar el tema de esta exposición, pusimos sobre la mesa de la Junta que el Colegio de los Hermanos también hacía el 50 años de su fundación. Se lo comentamos al director de los hermanos, le llevamos una muestra de lo que queríamos hacer, aceptó encantado, e incluso él participará también con alguna muestra de allí del colegio.
La mostra, com sentíem, també vol ser un homenatge als 50 anys de l'Escola Sant Gabriel de Ripollet, que ha cedit material per l'exposició. L'escola, la filatèlia i el col·leccionisme va ser inaugurada aquest dimarts 6 de novembre i va comptar amb un bon nombre d'alumnes, en aquest cas de l'aula d'extensió universitària, que sortia d'una conferència al Centre Cultural.
La regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Ripollet, en el marc del tercer cicle Més Salut, va realitzar el passat dimarts 6 de novembre un taller de prevenció de l'osteoporosi. L'activitat estava dirigida a dones que haguessin arribat a la menopausa o a la premenopausa, període en què es pot començar a patir una pèrdua de massa òssia. Durant el matí, una cinquantena de dones van passar per l'estand instal·lat al vestíbul del Mercat Municipal.
Un cop fet un petit qüestionari, realitzada la prova amb una màquina d'última generació, el doctor Agustí Guiu valorava els resultats i adreçava a les dones, si era necessari, al seu metge de capçalera. El mateix doctor explicava als micròfons de Ripollet Ràdio quin havia estat el resultat de les proves.
Sí, hem trobat aquí una persona jove que realment ens ha cridat molt l'atenció, eh? L'hem derivat, l'hem dit que anés al seu metge de capçalera perquè li estudiés això. Llavors hem vist, doncs, la gent més gran, doncs, que realment la, doncs, hi ha una osteoporosi molt marcada. Llavors hi ha una sèrie de persones que estan en terme mig que el que hem de donar-los és molt consell, no? Sobretot el consell de sobretot de caminar, de moure's, de fer exercici, no fumar, per exemple, fer una dieta rica en calç, sobretot en làctics i altres coses que els estem donant, i després també prendre una mica el sol, tipus no cal ser anar-se a posar-se tipus gamba, sinó anar a prendre el sol adequadament per les síntesis de vitamina D.
El proper dimarts 13 de novembre, de 12:45 a 1:00 PM, tindrà lloc un altre taller de prevenció al vestíbul del Mercat Municipal. El doctor Guiu explicava en què consistirà.
A vegades fem el del risc cardiovascular, que els mirem el suc, la glucosa i tot això, però aquest cop només anirem dirigits al control de l'atenció, que vindran també ajudants a la gent dels CAPs, fermeres, que també aquesta atenció que nosaltres pràcticament prendrem durant dos vegades i la que estigui més baixeta és la que li agafarem, i llavors aquests resultats també estaran a dintre seva història clínica. És una mica de consorci entre l'ICS i nosaltres per intentar que la gent, doncs, tingui com a mínim una atenció a la seva història, no?
Els dies 20 i 27 de novembre el CIP acollirà dues sessions de formació per monitors de l'esport i el lleure, i els dies 23 i 30 es faran dues sessions dirigides a professionals per tractar el tema de la salut mental en persones adolescents i joves. Finalment, el 28 de novembre es farà al Centre Cultural un taller de cuina sense pares. Avui divendres, en el marc del centenari del naixement de Pere Calders, l'Associació d'Espectadors ha programat la versió teatral d'Invasió Subtil i altres contes. L'espectacle començarà a les 10 de la nit i el preu de l'entrada és de 16 euros.
L'obra, dirigida per Víctor Álvaro, mostra l'estil satíric i corrosiu de Pere Calders, que tenia com a objectiu criticar i satiritzar l'individu de l'època davant de situacions de la vida quotidiana. A dalt de l'escenari podem veure Oriol Casals, Gemma Deucedes, Bealia Guerra i Tono Saló.
Dins del programa d'activitats 2012 al Parc dels Pinatons, la Casa Natura ha organitzat aquest cap de setmana un taller familiar sobre fongs i bolets. Aquesta és la darrera activitat d'aquest cicle, que ha comptat amb una gran rebuda i acceptació per part dels usuaris.
El taller, que començarà a les 11 del matí, començarà a la zona de plantacions d'oliveres del Parc dels Pinatons. Núria Matxuca, de l'agrupació Ripollet Natura, ens explica en què consistirà.
I consistirà, pues, en un munt d'activitats que seran jocs, petits tallers, etc., anar descobrint com viuen, com s'alimenten, com es reprodueixen, el per què no són animals, el per què no són vegetals, etc. Tindrem alguna diversitat d'algunes espècies, de les més conegudes comestibles, tindrem la lupa binocular, observarem alguna de les seves estructures, farem un joc de l'oca que ens explicarà moltes coses, i algun petit taller.
De cara a l'any vinent, l'agrupació ja està treballant per realitzar un segon cicle.
De fet, estem ja començant a preparar amb l'àrea metropolitana, ja hem començat a parlar-ne, perquè, com tu dius, doncs, es va plantejar així com a novetat per poder dinamitzar aquest parc, igual que s'està fent amb altres parts de la xarxa metropolitana. I bueno, pues, la nostra sorpresa ha estat que totes les activitats que hem plantejat han tingut totes les places exaurides, i per tant, doncs, a més la gent ens demana que més coses.
L'activitat que està prevista per aquest diumenge compta amb la col·laboració de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Ripollet.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
El proper dimarts 13 de novembre, l'Oficina de Català de Ripollet posarà en marxa una nova edició del programa Voluntariat per la Llengua. Serà a les 7 al Centre Cultural. L'objectiu d'aquesta iniciativa és fomentar l'ús oral del català gràcies a l'ajuda d'un voluntari que conversa setmanalment amb un aprenent. Però qui millor ens ho pot explicar és la Lídia Ponsatí, que és qui coordina aquesta activitat a l'Oficina de Català de Ripollet, entre d'altres. Lídia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parla'ns tu una mica d'aquesta experiència, que ets realment qui la coordines. En què consisteix?
El voluntariat per la llengua bàsicament consisteix a trobar-se una persona voluntària, catalanoparlant, amb una persona que l'està aprenent i que el que vol és, doncs, reforçar sobretot la part oral, perdre la vergonya, deixar-se anar...
Mm-hmm. Quantes hores hi dediquen cada parella lingüística?
el que nosaltres diem que facin és que es trobin aproximadament una hora a la setmana durant 10 setmanes.
I com valoreu després els resultats?
Els resultats, si les parelles s'han anat trobant i s'han anat veient i això, normalment són molt positius, tant pels aprenents, que són els que realment es deixen anar i veuen resultats, com pels voluntaris.
Uh-huh. On se solen trobar les parelles? Perquè això ja és una cosa que depèn d'ells, no?
Sí, nosaltres l'únic que fem és els posem en contacte, els aparellem, diguéssim, i a partir d'aquí doncs ells o fan un cafè o van a passejar, van a comprar, l'activitat que facin, diguéssim, va a compte seu.
Perquè quins són els criteris que vosaltres teniu en compte de cara a fer la parella?
Sí, nosaltres quan tenim tota la gent inscrita i així, bàsicament ens basem en les qüestions d'horaris. Si ens diuen doncs, que els va bé al matí, doncs els posem en contacte amb gent del matí. Si és a la tarda, a la tarda. Bàsicament és aquest criteri el que fem servir.
I pel que fa als voluntaris, els hi feu algun tipus de prova? Perquè, clar, han de ser com professors, entre cometes, no?
No, de fet, sempre els diem que no són professors, justament. És a dir, en principi, el que importa bàsicament amb una persona voluntària és que parli català, sobretot durant l'estona en què està amb l'aprenent. Llavors, no necessiten ni un coneixement de gramàtica excessiu, ni haver-lo estudiat, perquè només en parlar-ho ja n'hi ha prou.
Mm-hmm. O sigui, que passeu per alt, no? Aquells castellanismes que puguin fer, etc, etc, i que sobretot a l'hora de parlar en el tema oral, doncs tots en fem, no?
Sí, sí, clar, tots en fem, nosaltres també de tant en tant en fem.
No m'ho crec.
Això. Sí, sí, tant. Però sí, bàsicament és crear una situació còmoda, sobretot per la persona aprenenta, perquè pugui utilitzar la llengua d'una manera més distesa, perquè molts són alumnes i a classe és diferent. Intenten parlar bé perquè el professor per la nota, en canvi amb el voluntari doncs es poden deixar anar i anar agafant confiança.
Mm-hmm. Quin és el perfil normalment del voluntari, tot i que puguin ser diversos trets?
El perfil del voluntari normalment són persones, hi ha de tot, hi ha des de gent jove fins a gent de mitjana edat o gent que s'ha jubilat fa poc i llavors busca doncs, activitats, ens coneix i contacta amb nosaltres. És que no et sabria dir què és el que predomina.
És molt variat.
Sí, és molt variat. Llavors, també en funció de l'any i de l'època en què estiguem, doncs, a vegades hi ha gent que entra a fer de voluntari i ho fa una vegada o dues i desapareix, diguéssim, o plega. En canvi, hi ha gent doncs, que des que el programa està en marxa, que és el 2007, que encara ara són voluntaris. Mm-hmm. Vull dir, no sé, hi ha una mica de tot.
Predomina més les dones que els homes o no? Normalment.
Aquí a Ripollet em sembla que sí, però no és una qüestió que passi a tot arreu ni que sigui habitual, és bastant indiferent això.
Mm-hmm. I quins són els requisits que vosaltres demaneu per apuntar-s'hi?
Nosaltres per apuntar-s'hi només demanem que la persona voluntària tingui doncs, una hora a la setmana i ja està, i que parli català. Llavors, com que la parella decideixen quedar quan ells volen, tampoc és una cosa que si una setmana no quedes et posin falta, sinó que mentre entre les dues persones hi hagi el compromís de trobar-se i trucar-se si no poden quedar, amb això ja n'hi ha prou.
I aquest any el presenteu el proper dimarts, ja mm-hmm. teniu el nombre definitiu de persones o encara s'hi poden apuntar?
No, de fet, ja tenim un nombre de persones, perquè ja hem anat fent la feina, diguéssim, però diguéssim que el voluntariat per la llengua no és com els cursos, que hi ha una època de matrícula i que si no entres en aquests dies ja no et pots matricular, sinó que està obert sempre.
I fins ara quantes s'han apuntat?
Fins ara farem una vintena, entre 20 i 25 parelles.
Mm-hmm. És una iniciativa que vagi en augment a Ripollet respecte d'altres anys o més o menys sempre manteniu el número?
Ho he mirat ara abans que estava fent les dades i això, i en principi ens mantindrem bastant igual que l'any passat, cosa que és positiva. Estaria bé millorar, però bé, almenys no baixem.
Perquè hem de dir que les persones que ara no puguin o que els interessi també poden apuntar-se després, no?, que en feu una altra tanda, diguem, de parelles.
Sí, el que fem és una formació, diguéssim, de parelles oficial a l'octubre-novembre, que és la que ens trobarem ara, i llavors un altre el mes de març-abril. Això no vol dir que si algú s'apunta doncs, al desembre, si hi ha una persona disponible, doncs els aparellem i ja està.
Mm-hmm. Per què la gent té vergonya de parlar en català?
els alumnes i aprenents, clar, tenen vergonya perquè moltes vegades doncs el parlen poquet. Llavors, si surten al carrer a parlar o van a la botiga, no? Doncs molts es troben que si són d'aspecte diferent de nosaltres, diguéssim, són de color o el que sigui, aquí ja segurament molta gent els parla en castellà directament. Llavors, clar, ells ens ho comenten, no? Diu, ostres, jo vull parlar en català, però entre que em costa i que em veuen diferent, no hi ha manera, no?
Clar, si ja et demanen, no?, en castellà, llavors dius, mira, ja m'ho han posat fàcil.
Clar, llavors ells, de fet, el voluntariat va néixer una mica per això, perquè els alumnes dels cursos ens comentaven que no, que a vegades a fora trobàvem pocs espais amb qui parlar.
Uh-huh. Lídia, és evident que l'aprenent treu un benefici d'aquesta parella lingüística. Quin creus que és el benefici que en treu el voluntari?
El voluntari, jo crec que bàsicament el que en treu és una experiència personal molt important, perquè fa que quan queda amb una persona, si, i més si és de fora, doncs clar, el que fa és entrar, diguéssim, en una altra cultura completament diferent de la que tenim aquí. Llavors hi ha com un intercanvi que va més enllà ja del tema lingüístic, sinó que és ja més experiències personals, i no sé, és una manera doncs de viure altres realitats, no?, que hi ha aquí que potser no, si no fessin el pas de ser voluntaris, no les viurien.
Mm-hmm. Sou molt agosarats, perquè el tema de l'altruisme i això del voluntariat a vegades costa, no?
Com?
Avui dia que la gent s'apunti de manera allò, sense treure benefici, no?, perquè no és que aprenguin res, no?, entre cometes, els voluntaris, però encara prou que en teniu, com deies, 25 parelles de moment.
Sí, de fet, sí, és un gest totalment altruista. I bé, el que ens fa veure que el programa funciona és que hi ha gent que fa anys que fa de voluntari i que contínuament doncs, tenen parelles, que els funcionen, que... Llavors, tampoc és tanta estona, perquè una hora a la setmana tampoc... No, vull dir, hi ha molta gent que la té, si vol. I, no sé, un cop han agafat la dinàmica, els és bastant fàcil.
Lídia, què els diries a aquelles persones que no s'atreveixen a participar, però que estan interessades?
Per part de voluntaris o...?
De tots dos.
Jo els diria que si realment el que volen és doncs, aprofitar una estona doncs, en el cas dels aprenents, per poder parlar en català en un ambient doncs, normal, distès, com si quedessin amb una persona coneguda, doncs que és una bona manera de parlar-lo. I a més també és una manera d'entrar a la nostra societat a través de la visió d'una persona voluntària d'aquí, que això també els va molt bé, els aprenents.
Mm-hmm. Doncs ja ho saben, que poden adreçar-se a l'oficina de català al telèfon 93 586 45 73 o també al correu electrònic, que és una mica complicat, no sé jo si el correu electrònic...
Si no vols no el diguis.
No el direm, que truquin per telèfon. Lídia Ponsatí, coordinadora d'aquest voluntariat per la llengua a l'oficina de català de Ripollet, gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Fins dimarts.
Fins dimarts.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
El temps. I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquesta setmana i els propers dies a Ripollet.
Doncs tindrem un cap de setmana força inestable, amb núvols i algun ruixat dispers, com per exemple hem tingut aquest dematí. Les temperatures es mantindran iguals que els darrers dies, però de cara a dilluns tornaran a baixar mínimes prop dels 4 graus.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 9 de novembre de 2012. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricart i qui us parla, Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online, com sempre, o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. I arribem al final de l'info, ja gairebé les dues del migdia, i es deixem amb el tema musical Papa Cuéntame Otra Vez, d'Ismael Serrano, un tema reivindicatiu que hem trobat adequat a les portes d'aquesta vaga general del proper 14 de novembre. Gràcies per acompanyar-nos, bon cap de setmana i fins la setmana vinent.
De campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores, y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo, y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada, y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta el vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda...